Cadena Cope presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
És divendres, aquí tenim les Converses Veterinàries. Amb el Col·legi Veterinaris de Girona i els amics del Centre Verd. Tots els divendres parlem dels animals. I ho fem en companyia dels experts, dels especialistes. I de tota la gent que ens escolta, que gent que estima, està apassionada i enamoradíssima dels animals. Clar que sí, com ha de ser. La setmana passada teníem l'Anna Mendieta, des de la Clínica Veterinària Mendieta de Palamós. Li vàrem demanar, per favor, si podria tornar una setmana més. Ens va dir que sí, i complint la paraula, doncs aquí la tenim. I nosaltres, més que agraïts, a l'hora de saludar-la. Anna, bon dia.
Hola, bon dia.
Moltíssimes gràcies, eternament agraïts, per tornar a ser aquí amb nosaltres en el programa i respondre, doncs, les nostres preguntes i les nostres curiositats,
Molt contenta d'estar aquí, la veritat.
Molt bé, Anna, doncs hem dit que estaves, que ets l'Anna Mendieta, situada a la Clínica Veterinària Mendieta de Palamós, una clínica veterinària amb una història llarga, no? Som diferents generacions les que la vostra família ha dedicat al món de la veterinària, no? És així?
Sí. El centre on treballo, diguéssim, aquest el va obrir el meu pare junt amb la meva mare, però fa més de 40 anys. Però el meu avi era veterinari. El que passa és que ell es dedicava més al tema rural, perquè abans els gossos i els gossos no es tenien de la mateixa manera que es tenien ara, i ell no va fer gaire bé de petits animals. Però sí, la tradició familiar ja.
Amb els pares veterinaris, pare i mare veterinaris, suposo que...
No, la mare no.
Però treballa.
Sempre l'ha ajudat, exacte. Molt bé. Van obrir el centre junts i
perfecte.
Sempre hi ha sigut. Sí.
Doncs amb aquesta circumstància, jo suposo que deu tenir unes sobretaules bastant animals, no?
Sí, bastant animals i bastant clíniques.
Ja m'imagino.
Perquè sempre estem parlant de casos, però bé.
Molt bé.
Porta bé.
Perfecte. Doncs ara que tenim ubicada l'Anna Mendieta, anem a començar a parlar amb algun dels temes que teníem preparats pel dia d'avui. Aprofitant la visita de l'Anna Mendieta, volíem parlar d'un tema que val més no trobar-s'hi. Anem a parlar de la torsió d'estómac. Què és la torsió d'estómac, Anna?
Mira, la torsió d'estómac és una de les urgències més grans que potser hi ha en clínica veterinària, perquè realment s'ha d'actuar molt de pressa. L'animal té unes 24 hores abans no hi hagi danys irreversibles, com perquè no perilli la seva vida. I tot i anant de pressa, les coses poden no anar bé.
Uau, així estem davant d'una situació de molt risc i tremendament urgent i complicada. Anna, sí. Com podem detectar que el nostre gos té una torsió d'estómac?
Sí. El que passa en una torsió d'estómac és que el gos, pel que sigui, doncs dilata molt aquest estómac, doncs perquè fa un gran àpat i fermenta molt i augmenta el gas. O perquè té molta por i ingereix molt d'aquest gas. I el que passa és que aquest estómac, doncs, pot girar-se sobre si mateix. I això és molt greu, evidentment. Llavors, el que veiem nosaltres externament en el gos és que s'està inflant moltíssim l'abdomen, o sigui, la panxa. Val? I queden ben bé com si fossin un globus. És bastant evident. A més, és per moments. Va inflant. I una altra cosa que fan és que intenten vomitar però sense ser productius. No aconsegueixen fer-ho. I això és perquè com que s'ha quedat torsionat, no hi ha res que pugui sortir. I el que veiem en el gos és això, que intenta vomitar sense poder, que s'infla moltíssim, i l'última cosa que ens ha de fer sospitar molt és que tenen problemes per respirar. I això és perquè, com que l'abdomen està inflant-se tant, ocupes part, fa que el diafragma no pugui fer la seva feina i, per tant, els pulmons no tenen espai per eixamplar-se.
Doncs aquesta situació és francament complicada. Ens has dit, Anna, que fins i tot, tot i respondre i portar-lo a veterinari, aquí pot passar de tot, no?
Sí, és molt greu perquè com que ha estat evidentment l'estómac es gira, però junt amb ell doncs, es poden girar altres estructures com vasos molt importants. Per exemple, es pot girar la melsa també, junt amb l'estómac. Què passa? Si els vasos han estat comprimits molt de temps, aquí es poden fer coàguls molt grossos. I quan aconseguim descomprimir-ho, perquè podem posar l'estómac al seu lloc, doncs aquests coàguls es poden desplaçar i anar a qualsevol lloc i fer un problema encara més greu, com, no sé, un èmbol a nivell pulmonar, un èmbol a nivell cerebral, a qualsevol lloc. Per això el veterinari, abans de començar tot, doncs medica, fem tot el que podem, però algunes vegades, tot i així, alguna cosa s'escapa.
Clar, requereix d'intervenció quirúrgica la situació?
Sí, la majoria de les vegades sí. Perquè en cas que posem que la torsió no sigui completa i que siguem capaços de sondar, és a dir, d'introduir un tub per l'esòfag fins que entri estómac, de manera que vol dir que sí que hi ha sortida i que potser l'has col·locat una mica millor, aquest estómac ha estat tan donat que l'ideal és fer una gastropèxia, que això significa que el lliga o l'enganxes a la paret abdominal perquè això no pugui passar mai més. És a dir, que per quiròfan jo crec que passa segur.
Això té algun tipus de prevenció, Anna?
A veure, és una mica un accident. Vull dir que pot passar fent-ho tot molt bé. Però la veritat és que sí que podem prevenir, per exemple, evitant que mengin copiosament només una vegada al dia. Llavors així intentes que no s'infli tant de menjar i de beure i que com que reparteixes doncs, l'àpat en dues vegades, tenen menys fermentació. Això seria una. L'altra és no anar a fer mai esport després d'haver menjat molt o després d'haver menjat, perquè en aquests casos és en els que la torsió també pot ser més fàcilment produïda. Però vaja, és una mica un accident i faig bé tot, a vegades també pot passar.
El tipus de menjar, si és pinso o si és un menjar cuinat, té alguna incidència no, o és indiferent?
No, jo crec que això és indiferent. Uh-huh. És indiferent. Pot menjar el que sigui que pot passar aquest accident. I després un altre, que si tenen molta i molta por, doncs les nits dels petards o no sé, doncs s'ha d'intentar fer que el gos no ho pateixi tant. Mm-hmm. Perquè per casos de por també n'hem vist nosaltres de torsions. La nit de Sant Joan, per exemple, és una nit que o l'endemà venen amb el problema i és perquè han tingut tanta por que han ingerit tant d'aire i potser han intentat fugir que han afavorit molt aquesta torsió.
Hi ha races de gossos que siguin més propenses a patir torsions d'estómac?
Sí, són més propenses les races grans o gegants. Sí, aquestes races amb un tòrax més ample també ho tenen més fàcil perquè l'estómac es pugui girar després, sí. Uh-huh. Les races aquestes més grans. I també són races més de jardí, que potser tenen més per córrer, però bueno, no és imprescindible, eh? Vull dir que races petites també els hi pot passar.
I passa més amb certes edats o pot passar a qualsevol edat?
Això pot passar en qualsevol moment. Pot passar en un animal jove i pot passar en un animal gran.
Uh-huh. Doncs res, intentar, doncs, si es pot això, repartir el menjar i intentar que no passi, no? És tot el que es pot fer.
Sí, sí.
I córrer si passa.
Bueno, exacte.
Portar-ho al veterinari ràpidament.
Si hi ha els símptomes aquests, doncs de la inflor exagerada, intents de vomitar sense poder o respiració agitada, són tres símptomes que junts no ens agraden en els veterinaris.
Molt bé, anem a canviar radicalment de tema. Deixem l'estómac i anem a parlar dels ulls, la vista. Com és la vista dels gossos, Anna?
Doncs la vista dels gossos és diferent a la nostra, però encara que ens pensem que no, ells en colors una mica també hi veuen, eh? Que això és una cosa que sempre em diuen.
És un mite, no? D'aquests...
Sí, és un mite. Sí, alguns, a veure, no tenen la nostra gamma de colors, però algun color poden percebre una mica. És a dir, no hi veuen totalment en blanc i negre. La paleta no és tan ampla com la nostra, però sí. I llavors, ells no mouen tant de detall amb les coses, ells són molt més capaços de percebre moviment, suposo que això és perquè si una presa es mou, doncs són més capaços de detectar-la, no? Però no veuen tant de detall com nosaltres. No podrien dibuixar amb tantes, no? Uh-huh. Tants de detalls.
I quins són els problemes més freqüents que pateixen els gossos amb els ulls, amb la vista?
A veure, els problemes principals segurament serien, doncs, bueno, una conjuntivitis, no? Que seria l'ull molt vermell, amb lleganyes més freqüents del normal, no? I també si són d'un color més verdós o més groguenc, doncs ens hem de preocupar més. Això potser seria la principal. Però després també tenen la tercera parpella, ells, que és com un tel, no? Que tenen, nosaltres tenim aquesta boleta al costat de l'ull i ells tenen aquesta parpella més desenvolupada que els ajuda a repartir la llàgrima, i a vegades aquí darrere hi ha una glàndula llagrimal que els hi surt i nosaltres veiem com un bony al costat de l'ull. Això també és una cosa bastant freqüent. I després, vaja, com doncs, cataratas també poden tenir, o problemes a la còrnea, com ferides, que i ara a bon temps, quan arribi, les espigues és una cosa que s'ha de vigilar perquè poden entrar a tot arreu, fins i tot a l'ull, i provocar doncs, molt, molt malestar i també lesions a la còrnea o úlceres.
Hi ha races que tinguin més propensió a tenir aquests problemes a la vista?
Sí, les races de braquicefàliques, segurament, que tenen els ulls una mica més sortits, serien com aquestes que tenen el mor més aixafat. Uh-huh. Aquestes, esclar, els ulls, si estan més sobresortits, evidentment, pateixen molt més de tot, com problemes a la còrnia, sobretot, sí. I després n'hi ha alguns altres, d'aquests més arrugats.
Sí.
En aquests moltes vegades els hi sobra pell i llavors tenen un problema doncs, de que la parpella es posa dins l'ull. I això, evidentment, els hi molesta una barbaritat. I el que s'ha de fer és arreglar, treure una mica aquesta pell sobrant perquè obrin més bé els ulls. Això seria molt típic de les races aquestes més arrugades, per exemple, el Sharpei.
Sharpei, Bloodhound, per exemple, no?
Sí, tots aquests tenen problemes més de les parpelles.
Uh-huh. Hi ha alguna cosa que podem fer a casa per intentar cuidar de la vista dels nostres gossos?
Home, sempre estar pendents, doncs això, que si els hi molesten els ulls, els hi piquen normalment, es toquen amb les potes de davant, hem d'evitar que això ho facin molt perquè es poden acabar fent més mal, per tant, doncs, si el mínim símptoma que detectem dels ulls, doncs s'ha de consultar. I després, doncs, aquestes races més predisposades, doncs, tenir una higiene òptima, no? Netejant-li els ulls cada dia, traient-li bé les leganyes, que no puguin acabar produint, doncs, una conjuntivitis greu o qualsevol altre problema.
Estem en època d'al·lèrgies. Els gossos pateixen també l'al·lèrgia en els ulls o és només temes de pell o digestius?
També poden, però el més habitual de les al·lèrgies amb els gossos és prurit, és a dir, picós, i problemes de pell. Sobretot és això.
Sembla que cada vegada hi ha més... Sembla, perdó, que cada vegada hi ha més gossos al·lèrgics. És possible?
Sí, és possible. Segurament també perquè com que cada vegada en sabem més o investiguem més, busquem les causes i els anem trobant. Però sí que hi ha molts més gossos al·lèrgics ara que fa anys, sí.
Quines són les al·lèrgies més comuns?
Les al·lèrgies més comunes podrien ser, doncs, l'al·lèrgia a la picada de puça, és segurament la que més. La picada de puça és perquè la puça pessiga i allà es produeix una reacció al·lèrgica, el gos es rasca exageradament i es fa molt de mal. Però després també podem tenir al·lèrgies alimentàries o, si no, al·lèrgies a l'ambient i dins d'aquestes ambientals doncs hi podria haver externs, no? Com dels pòlens, de les males herbes, els pòlens de les gramínies i tal, o si no, també podríem tenir al·lèrgies als àcars de l'emmagatzemament de pols i de més.
Quin tractament feu amb un gos que tingui al·lèrgia?
Doncs en un gos que tingui al·lèrgia S'hauria d'entrada treure-li el prurit, no? La picor, que és com que es millora molt la seva qualitat de vida. I després investigar la causa, sobretot, perquè, és clar, no és el mateix que sigui un problema alimentari, en el qual tu donant un pinso especial ho pots potser resoldre, que no és el mateix doncs, que tenir al·lèrgia doncs, a una cosa ambiental o als àcars de l'interior, no? Del magatzematge, que els podem tenir a tot arreu, a qualsevol lloc de casa, és a dir, no vol dir que sigui brut, no? Però, clar, és molt diferent. Si arribem a saber si és dels àcars, doncs potser hi ha tractament d'hiposensibilització, és a dir, com unes injeccions que tu vas aplicant i així el gos doncs, es va traient una mica l'al·lèrgia de sobre. I si és al·lèrgies doncs, exteriors, doncs també intentar medicar-lo perquè li siguin el menys dolentes possible. Clar, l'ambient no el pots canviar, les gramínies, els pol·lens, no? Tot això no ho pots evitar. Mm-hmm. Però vaja, si estàs tu preparat i saps que cada primavera tindrà problemes, doncs pots tenir medicació a casa preparada perquè quan en tingui li puguis donar i el millori.
Quin consell ens donaries de cara a l'alimentació per evitar possibles al·lèrgies? O no cal plantejar-se res en especial fins que no apareix el problema?
Clar, tampoc podem saber si ho serà o no. És a dir, no és necessari començar a donar, no sé, sense ser ideal, si no sabem segur que és necessari, potser no passa res, no? Però clar, per saber segur si tens una al·lèrgia alimentària has de fer una dieta especial bastantes setmanes, ho has de fer molt ben fet. Jo d'entrada, si no té per què haver-hi problemes, és a dir, no fent res evitarem l'al·lèrgia. Si apareix, doncs després ja hi posarem remei.
Els pinsos que ens recomanarà el nostre veterinari, evidentment són pinsos segurs i que nutreixen perfectament l'animal, no, Anna?
Els pinsos jo crec que han de ser doncs amb una garantia darrere, no?, d'un laboratori que hi hagi posat esforços en saber que són equilibrats i de qualitat, perquè l'important és que siguin ben digeribles.
Cadena COPE presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Doncs tenim de tot menys temps. Ganes de que un altre dia pugui tornar l'Anna Mendieta. L'hem tingut dues setmanes seguides, no volem abusar més, però sí que quedem eternament agraïts, Anna. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Ha estat tot un autèntic plaer i aquí queda doncs tota l'experiència d'una pràctica fantàstica veterinària des de la Clínica Veterinària Mendieta a Palamós. Que tinguis molt bon dia, moltíssimes gràcies i fins aviat. I molts records a la família.
Moltes gràcies, de part vostra.
Tornem d'aquí 7 dies a COPE Catalunya d'Andorra amb la col·laboració del Col·legi Veterinaris de Girona i els amics del Centre Verd amb aquestes converses veterinàries. Fins la propera, adeu-siau. You got me running, got me running.